Ràdio Estel. Escoltant, veient, sentiràs.
Ho dèiem a l'informatiu, Esquerra està immersa en ple debat intern per decidir qui ha de presidir el partit i qui ha de liderar el partit després del Congrés Nacional que s'ha de celebrar el 30 de novembre. Dilluns parlàvem aquí a l'estudi amb la candidata de Foc Nou, Helena Solà, i avui tenim aquí a l'estudi també l'expresidenta del Parlament, Carme Forcadell. Bon dia i benvinguda.
Hola, molt bon dia.
I gràcies per acompanyar-nos.
Gràcies a vosaltres.
Vostè ja va dir que li havien proposat de liderar una candidatura, però ho va rebutjar, però s'ha posicionat en aquest debat intern, no? Ha donat suport a la candidatura de Nova Esquerra Republicana. Què l'ha empès a prendre aquesta decisió i a donar suport a aquesta candidatura?
Bé, jo sempre he dit, a totes les entrevistes que m'han fet, que penso que cal renovar. És a dir, que penso que després de 4 eleccions seguides en què Esquerra Republicana ha tingut molt mals resultats, després de que tot l'independentisme hagi perdut tants de vots, no? És a dir, a cada vegada perdem un llençol, cal renovar, és a dir, vol dir que no ho han fet bé, vol dir que els que hem estat al capdavant no ho han fet bé i, per tant, cal renovar i cal cares noves. Sempre ho he dit i, per tant, jo estic en aquesta línia.
Clar, avui, per exemple, sabem que ahir va haver-hi un acte d'enganxada de cartells i sobre l'acte d'aquest dissabte de Nova Esquerra Republicana hi han participat molts dels consellers de l'últim govern de Pere Aragonès o aquesta llista, per exemple, sembla que estaria a l'entorn de Marta Rovira, tot i que ella no hi participi. Fins a quin punt aquesta llista és més renovadora que la d'Oriol Junqueras?
Jo no crec que estigui al voltant de la Marta Rovira, precisament perquè la Marta Rovira no s'hi presenta. És a dir, la Marta Rovira no es presenta. La Marta Rovira plega el 30 de novembre, precisament perquè també creu que cal renovació. No? Llavors, són les persones que participen, és a dir, que hi hagi consellers enganxant cartells, doncs no sé, suposo que això és un acte electoral que ha fet la candidatura, però les persones que van a la llista, la majoria d'aquestes persones són persones que no han tingut cap càrrec orgànic dins del partit. És a dir, és possible que algú hagi tingut un càrrec institucional, que vol dir que hagi sigut regidor, que hagi sigut alcalde, que hagi sigut diputat, però no ha tingut, és a dir, no ha estat dirigent del partit. Per tant, jo crec que això també cal distingir-ho. I també és veritat que tampoc no pots renovar-ho del tot. També cal aprofitar l'experiència i el talent que hi ha a Esquerra, que n'hi ha molt, hi ha moltíssimes persones amb molt de talent, no? Molt intel·ligents i molt capacitats. I cal estar en el punt de saber aprofitar aquesta experiència, però renovar, no? Que les cares del davant siguin cares noves.
Mm-hmm. Vostè tindrà un paper actiu en aquesta campanya? No sé si aquest dissabte participarà
no,
en aquest acte.
No, jo no tindré. Jo no tindré cap paper actiu perquè jo no em presento, és a dir, i per tant no tindré cap, en principi no tindré cap paper actiu, no.
Uh-huh. I després del 30 de novembre, quin és el rol que vol jugar? Es planteja apartar-se de
política? No, o sigui, jo continuaré, és a dir, guanyi qui guanyi, jo continuaré, perquè jo crec que jo sempre estic treballant per recosir, no? Per recosir l'independentisme, ara jo crec que també caldrà recosir el partit i aquesta és la meva feina més important, o que jo crec que és més important en aquests moments, no? Refer el catalanisme, recuperar el catalanisme i refer l'independentisme. I jo continuaré sent militant, evidentment, guanyi la candidatura que guanyi, perquè crec que caldrà recosir el partit.
En aquest sentit, i veient el que s'ha comentat, no, d'alguns candidats o de les relacions entre membres d'Esquerra, vostè, quina és la relació que té amb Oriol Junqueras?
jo tinc la mateixa relació que he tingut sempre amb l'Oriol Junqueras. És a dir, jo me l'estimo molt, el Juliol. Hem patit junts, hem viscut un judici, hem passat moltíssimes coses junts. És a dir, jo tinc la mateixa relació. Tinc ara que tenia doncs, fa 3 mesos, fa 6 mesos o fa un any, no? És a dir, la mateixa relació d'amistat que tenia. És a dir, no, evidentment, això no ha canviat. És a dir, que ell es presenti, que ell vulgui liderar i que el partit no ha canviat a la relació personal. Evidentment, això faltaria. Jo crec que s'ha de diferenciar els temes polítics dels temes personals.
Creu que això és una cosa que ha faltat a part de la direcció d'Esquerra, diferenciar les relacions personals de la manera de dirigir el partit?
És possible, no ho sé, no ho he analitzat a fons, però és possible. Però jo sí que crec que s'ha de diferenciar les relacions personals de la manera de dirigir un partit, sí, de les relacions polítiques. És a dir, tu pots ser amiga o tenir amistat amb una persona que pensa políticament molt diferent de tu i dins d'un mateix partit. Jo crec que no hi ha gaires variacions pel que fa a l'estratègia o pel que fa a les idees, no?
Entén els actes aquests que no se sap ben bé qui els va fer, però qüestions com els cartells de l'Alzheimer contra els Maragall o la qüestió aquesta del Ninot.
No ho entenc. No ho entenc i a més estic trista, estic dolguda. Jo crec que com la majoria de militants d'aquest partit, no és el partit que els militants coneixem. Aquest no és el nostre partit. El nostre partit no fa aquestes coses. És a dir, i a més estic dolguda, em sap greu, primera per l'Ernest Maragall, perquè era un company, és un company. Segona, per totes les persones que han patit aquesta malaltia i totes les familiars, no? El meu pare va patir aquesta malaltia i va morir d'aquesta malaltia. Vol dir que m'ho sento també a prop. Llavors, em sap molt greu per tot això, i també em sap greu perquè, clar, Esquerra és un partit que ha tingut 90 anys d'una història impoluta i ara tindrà aquesta taca ètica. I a mi això em sap molt greu, em sap molt greu, no? Perquè això és una manera de procedir horrorosa i crec que no està dins dels límits ètics i això crec que Esquerra no ho ha de consentir de cap de les maneres.
En aquest sentit, en algun moment es va arribar a plantejar de trencar el carnet i deixar la militància d'Esquerra?
No, perquè jo crec que això no és la manera de fer del partit. És la manera de fer potser d'algunes persones, però no del partit. Ni està dins de la manera ètica d'actuar del partit. Ni està dins de la manera que s'ha fet sempre dins del partit. Per tant, no m'ho he plantejat perquè això jo no ho entenc com una cosa del partit, com una cosa de la militància, evidentment. Una cosa d'unes quantes persones que mereixen tota la reprovació i mereixen no estar dins d'aquest partit.
O sigui, entendria que s'expulsés gent com Sergi Sabrià o Marc Colomé?
Bueno, jo crec que aquestes persones ja... em sembla que el Sergi Sabrià ja no és militant, és a dir, no sé en quina situació estan aquestes persones, però evidentment sí que la direcció va prendre unes decisions ja al mes de juliol, que passa que la Comissió de Garantia les ratifica, però jo crec que ja que afecten a 5 persones, que són les 5 persones que surten a l'informe.
Com a militant d'Esquerra, està satisfeta amb els detalls de l'informe que vam conèixer aquesta setmana de les explicacions que s'hi donaven, que no existia una estructura bé, que sembla ser que Oriol Junqueras sabia la qüestió dels cartells abans de sortir la premsa, etc.
Jo el que sí que estic d'acord és que no hi ha una estructura bé, és a dir, això n'estic convençudíssima. És a dir, que va haver una sèrie de persones que van actuar al marge dels canals ètics, és veritat. I per això crec que aquestes persones no han de formar part d'Esquerra. Però una estructura bé no existeix. Es va fer aquests actes mal fets, però jo sí que estic d'acord que no existeix una estructura bé, no? I això per mi crec que és el més important. El més important de tot, dins de tot, el més important és que Esquerra no hi ha cap estructura bé al marge dels canals ètics. Per mi que es demostri això és el més important. I jo això sí que, la veritat és que sí que m'ho crec.
Clar, estem parlant molt d'aquests debats, de tota aquesta polèmica. Sovint aquí a la tertúlia una cosa que es diu és que el Congrés del 30 de novembre encara falta molt i mai se sap què és el que pot anar sortint de tota aquesta qüestió. Creu que el perill d'Esquerra Republicana és que en surti més debilitada i no pas reforçada de tot aquest procés intern que està vivint?
Sí, és un perill. A mi el que em preocupa és que ara, per exemple, tot aquest fangar, el que està tapant és que el que volem saber són les propostes de les candidatures, és a dir, quines propostes hi ha, quines estratègies, es pensa continuar la mateixa estratègia, no es pensa continuar, què pensen fer per recuperar els vots perduts. Això és el que cal, és a dir, a un congrés el que es fa és ideologia, són propostes polítiques. I això és el que crec que s'ha de començar a parlar. S'ha de començar a parlar, cada precandidatura ha de parlar de les seves propostes, de quina serà la seva futura estratègia, de com pensa recuperar el lideratge del partit, de com pensa recuperar els vots perduts, què pensa fer amb els propers 10 anys. Jo crec que això és l'important. I a mi el que em preocupa és que tot aquest fangar fa que tot això no es vegi o no surti. I això és molt trist perquè els congressos són per això, no? Per a dir, per repensar el partit, per tirar endavant, per canviar, per millorar. I totes aquestes polèmiques estan enrarint aquest congrés. I, per tant, jo crec que és hora d'acabar amb aquestes polèmiques i realment començar a parlar de política, d'ideologia, de propostes i de futur.
Llavors, més enllà de la qüestió personal, quina diferència creu que hi ha entre l'estratègia de la llista o del sector que dona suport a Junqueras i de la Nova Esquerra Nacional? Què l'ha fet a vostè optar per aquesta opció més enllà de renovar els lideratges?
Jo necessito que m'expliquin això. Mm-hmm. És a dir, jo hi he dit que estic a favor de la renovació perquè entenc que quatre eleccions que Esquerra ha perdut molts vots, doncs vol dir que la direcció no ho hem fet bé. M'incloc, no ho hem fet bé. I per tant cal canviar. Senzillament això. Però jo vull saber també les propostes, perquè realment de propostes polítiques n'he sentit poques, no? I cal saber, la militància abans de votar ha de saber quines propostes té cada candidatura. I crec que això és important. I n'he sentit poques. A mi m'agradaria sentir moltes propostes i sentir si hi haurà un canvi d'estratègia. Què es pensa fer, per exemple, amb els pactes amb els socialistes? Què es pensa fer amb el tema de la llengua? És a dir, què farem per tot això? No? Perquè sabem que la llengua està en una situació d'emergència. I tot això sí que m'interessa i vull saber-ho, les propostes de cada candidatura.
Mm-hmm. En aquest sentit, ara vostè parlava dels pactes del PSC. Vostè se sent còmode amb aquesta situació? No sé si li puc preguntar pel que va votar en la consulta interna sobre la investidura de Salvador Illa.
Bé, és que és igual el que jo vaig votar. El que sí que és molt important és que hi ha hagut un 44,3% de militants que han votat en contra. Això és molt en una consulta dins del partit. Jo no recordo les últimes consultes que ha fet el partit a la militància que els resultats hagin estat tan igualats o amb tan poca diferència entre el sí i el no. I, per tant, jo crec que això és el més important i que s'ha de tenir en compte. I què vol dir això? Doncs que la militància d'Esquerra desconfia dels pactes, és a dir, desconfia del pacte que es va signar amb els socialistes i, per tant, s'ha d'estar molt vigilant precisament perquè es compleixi aquest pacte.
Vostè desconfia del PSC?
Home, jo, a veure, fins que no vegi, jo estic d'acord amb el que estan molt bé les paraules, però el que calen són fets, no? I, per tant, quan jo vegi fets, podré confiar, és a dir, quan jo vegi si es tira endavant el Pacte Nacional per la Llengua, que es va iniciar amb la legislatura anterior, quan jo vegi que la hisenda catalana pròpia és un fet, quan jo vegi que l'any que ve recapta l'IRPF aquí a Catalunya, quan jo vegi totes aquestes coses, llavors diré, doncs sí, és veritat, em mereixen confiança, però jo crec que aquesta confiança s'ha de refer, perquè fins ara s'han incomplert moltes coses. No? I, per tant, aquesta confiança s'ha de refer i només es podrà refer amb fets.
En aquest sentit, Esquerra hauria de donar suport als pressupostos dels socialistes, tant a la Generalitat com a l'Estat?
Jo crec que això s'hauria de... És una de les coses que penso que s'hauria també de tornar a consultar la militància. Quan arribi el moment, s'ha de consultar la militància, que la militància decideixi, perquè són temes importants. I a part, jo crec que ara és molt prematur, perquè no sabem encara quins pressupostos seran i el que passarà. Mm.
Davant d'aquesta divisió interna que vostè comentava, i tenint en compte alguns dels precedents d'Esquerra, creu que hi ha perill de decisió del partit, de que algun sector marxi?
No, jo no ho crec. No ho crec. Vaja, seria molt trist, però no ho crec. Jo crec que no hi... És a dir, no ho veig, no? Perquè sí que veig que les estratègies poden ser diferents, és a dir, de més suport o no suport als socialistes, de decantar-se més pel tema nacional, de treballar més el tema de la llengua. Sí que hi ha diferències, però jo no crec que hi hagi cap candidatura que digui si jo no surto, deixo el partit, perquè entenc que això no tindria sentit, això és com quan no... No? Si no surto jo, plego. Això no seria estimar el partit, no? Ni estimar el país. Mm.
Vostè, abans de ser presidenta del Parlament i d'anar a les llistes d'Esquerra, també va ser presidenta de l'Assemblea Nacional Catalana. Mm. Quan sent declaracions de l'actual president, de Lluís Llach, o fins i tot de l'anterior, que critiquen molt durament Esquerra Republicana, el govern de Pere Aragonès en el seu moment, com ho viu? Com ho sent?
Bé, jo crec que l'Assemblea fa el seu paper. És a dir, evidentment, jo puc estar d'acord amb algunes coses de l'Assemblea i amb algunes altres no. És a dir, jo l'Assemblea sempre dic que me la sento com una filla meva, no? Que me l'estimo molt i estic d'acord amb algunes coses, amb moltes altres no estic d'acord i, evidentment, amb algunes declaracions no hi estic d'acord, però jo crec que l'Assemblea, l'objectiu de l'Assemblea és mobilitzar la gent i és pressionar el govern. I per tant, crec que s'ha de centrar en aquests objectius perquè vam ser el que van fer els que van donar la transversalitat i la força de l'Assemblea que va tenir doncs, des de l'any 2012, el 2015 o 2016. L'Assemblea en aquells moments va tenir molta força i és perquè tenia molta transversalitat, és a dir, perquè molta gent se sentia representada per l'Assemblea. I crec que això s'ha de recuperar. I per tant, jo, per exemple, vaig manifestar-me en contra de quan l'Assemblea va dir que volia fer una llista cívica per presentar-se a les eleccions. No? Jo, per mi, vaig considerar que allò era un error perquè en aquells moments era dividir més l'independentisme. Evidentment, els secretaris de l'Assemblea suposo que van votar a favor d'això. Jo hi discrepo, evidentment. I per tant, he mostrat la meva discrepància, però això no vol dir que jo no doni suport a que l'Assemblea a les mobilitzacions que fa l'Assemblea. És a dir, una altra cosa són les declaracions. Uh-huh. I una altra cosa és a nivell personal. Per exemple, a nivell personal, a Lluís Llach jo me l'estimo molt i espero que ell també a mi. Però una cosa són les seves declaracions a nivell polític i l'altra és el tema personal. I, evidentment, amb algunes de les que ha fet no hi estic d'acord, amb d'altres sí.
Uh-huh. No creu... que s'ha escurat en els últims anys cap a un sector, ha perdut aquesta transversalitat, com vostè deia, i s'identifica molt l'Assemblea amb els postulats de Junts o d'una part de Junts i de l'independentisme que aposta més per aquests actes com per exemple el del 8 d'agost de Carles Puigdemont.
Bé, jo crec que sí que s'ha, en aquest sentit, ha perdut transversalitat, no? I potser sí que s'han curat més cap a un sector de l'independentisme. També en algunes altres coses s'ha radicalitzat, però jo crec que ara això s'està... Jo crec que aquest nou secretariat bueno, se n'ha donat, no? I espero que ho corregeixi.
Parlant del dia de la investidura Salvador Illa i de l'aparició de Carles Puigdemont, vostè va entendre el que va fer el líder de Junts aquell dia?
Bé, jo crec que suposo que és la seva estratègia i jo en el president, a més que està a l'exili i està patint les conseqüències d'aquest terrible exili, és que és horrorós. Jo crec que el que hauria hagut de passar és que el president fos amnistiat i pogués tornar tranquil·lament aquí al seu país com vulgués, no? Jo crec que el que hem de lluitar i el que hem d'aconseguir és que se li apliqui l'amnistia i pugui tornar aquí quan vulgui i com vulgui.
Mm-hmm. Esquerra hauria de recuperar o, no sé com dir-ho, refer les relacions amb Junts, que els últims anys sembla que s'han distanciat o s'han tensat?
Sí, jo crec que les hauria de recuperar, sí. Les relacions amb Junts i també amb altres partits, però sí amb Junts especialment, perquè jo crec que és, bueno, que forma part, no, d'aquest catalanisme, no, d'aquest independentisme, que quan van tenir, diguéssim, una estratègia comuna, o quan van compartir estratègies, per dir-ho d'alguna manera, doncs vam aconseguir objectius importants.
Carme Forcadell, expresidenta del Parlament i membre d'Esquerra Republicana, moltíssimes gràcies per haver vingut aquest matí aquí al matí a Ràdio Estel, als estudis de la nostra ràdio.
Gràcies a vosaltres per convidar-me.
9 i 12 minuts, fem una breu pausa i arrenquem amb la tertúlia.
Ràdio Estel